Marta Rovira revela un pla B perquè hi hagi hisenda pròpia si no aconsegueixen la majoria necessària al Congrés. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Sara Riera.
Marta Rovira ha revelat avui al matí de Catalunya Ràdio que tenen pactada amb el PSOE una via alternativa perquè Catalunya pràcticament equipari el seu estatus econòmic al del País Basc i Navarra si fallen els suports al Congrés. Aquests dies parlaran amb el PNB, el BNG, Compromís i la resta de forces parlamentàries, però Rovira assegura que hi ha altres instruments jurídics que no diu.
Hi ha alternatives legals, que no els hi avançaré per aquí. Des del govern espanyol es poden prendre determinades decisions per implementar aquest acord. Que són,
i, això,
que són,
i això el PSOE que són, s'hi comprometria, d'alguna
s'hi
manera.
S'hi ha compromès, evidentment.
L'altre tema que plana al voltant de la investidura de Salvador Illa és el retorn a Catalunya de Carles Puigdemont, i sobre això Rovira també ha dit la seva, Marta Prats.
Sí, no li troba sentit polític si és perquè el detinguin. Pensa que ara mateix el país no en trauria cap benefici.
Jo crec que no s'hauria de deixar de tenir. Per què s'ha de deixar de tenir? En què ha consistit la lluita a l'exili que hem fet plegats? Jo el que em pregunto és quin sentit polític té ara mateix. Jo el que vull és que el president Puigdemont faci el seu retorn a Catalunya com jo l'he pogut fer.
Tot plegat a menys de 24 hores perquè la militància d'Esquerra comenci a votar el preacord amb el PSC i cada cop hi ha més gent que fa públic què farà.
És el cas del president de la Generalitat, Pere Aragonès, que en una piulada deixa clar que votarà sí, rotundament i clarament. Diu que hi donarà suport perquè és un salt endavant sense precedents cap a la sobirania fiscal, el compromís amb la llengua catalana i la resolució del conflicte polític. A l'altra cara de la moneda avui, però, també l'exalcalde de Tarragona, Pau Ricomà, que ha pensat que hi votarà en contra perquè no es refia del PSC.
Tot això en un dia en què continuem molt pendents de l'incendi que des d'ahir crema l'Urgell i que afecta una àrea de 200 hectàrees. Com estan les coses, Lleida? Noelia Casella, sembla que una mica millor ara, eh?
Sí, Sara, l'última hora és que els bombers han donat per controlat aquest incendi que cremava des d'ahir entre Vallbona, Rocallaura, Nalec i Ciutadilla. Va obligar a confinar tres pobles i es creu que va començar en una màquina recol·lectora. Els bombers alerten, però, que el risc d'incendi és extrem al país i que les condicions meteorològiques d'avui són molt semblants a les d'ahir.
A l'Iran, aquest matí milers de persones han participat en els funerals pel líder polític de Hamas, Ismail Haniyeh, que ahir va morir en un atac atribuït a Israel. Doncs bé, coincidint amb aquesta cerimònia, Israel ha confirmat que ha matat un dels principals caps militars de Hamas a Jerusalem. Roser Oliver Olivella.
Es tracta de Mohamed Deif, cap de la branca militar de Hamas i un dels objectius més buscats per Israel. L'exèrcit ha confirmat que va morir en un atac aeri a Gaza el 13 de juliol, en què van perdre la vida 90 persones més.
He de tornar a casa nostra, us explicarem que a Barcelona les obres per fer arribar el tramvia fins a Francesc Macià podrien començar l'estiu que ve i que durarien alerta 40 mesos. Però aquí hi ha uns quants condicionants, oi, Barcelona, Joan Garcia?
Sí, sobretot un, que hi hagi els consensos polítics tant a l'Ajuntament de Barcelona com a la Generalitat per aprovar pressupostos nous per l'any que ve. Estem parlant de més de 200 milions d'euros per aquesta ampliació. En el millor dels casos, el tramvia arribaria a Francesc Macià el 2028.
Al Catalunya migdia avui també us avançarem dos factors nous que podrien prevenir o endarrerir les demències.
Un informe ampli de la Comissió Lancet 2024 per la prevenció de l'Alzheimer assegura ara que tenir el colesterol dolent alt o mala visió no tractada en l'edat adulta estaria relacionat amb el 9% de totes les demències a nivell mundial. Rafael Blesa és neuròleg de l'Hospital de Sant Pau. Rafael Blesa.
Estem parlant de poder interferir amb el procés de demència de la població d'una forma extraordinària.
I en el temps de cultura...
Porto amb mi les coses que em vas dir.
Avui arrenca Roses al Festival Sons del Món, que inclou noms com aquest que estem sentint, el d'Oques Grasses. I en els esports, la primera medalla catalana en aquests Jocs de París haurà d'esperar de moment, perquè està a punt de començar una final en presència catalana. Marta Garcia.
La jornada matinal ha acabat amb un diploma català en rem, però els focus estan ara en la vela. Marsella acull de si poc la medalla dels Reis de la classe 49er amb opcions per a Florian Trittel. Ho seguirem fil per randa i vos explicarem també la històrica jornada de natació amb el primer rècord del món i dos medalles d'or més per a León Marchand. L'eliminació de Nadal o la deu de Jessica Bay també estan en el menú del dia.
I com estan les carreteres avui que entrem a l'agost, Mariluz García?
Bon dia. Doncs aquest matí hi ha hagut llargues cues per diverses incidències. Ara hi ha retencions a l'AP7 de l'Ametlla de Mar a Montroig del Camp en direcció nord per un accident. A l'eix del Llobregat, la C16, aturades a Berga en direcció Barcelona, on retiren un vehicle que ha cremat, per volum de trànsit, i aturades a l'AP7 de la Jonquera a la Frontera en sentit nord, Nacional 2 també de la Jonquera al Pertús en direcció a la Frontera, i la G614 a Cadaqués d'entrada a la població per obres, aturades a la ronda a dalt de Canyelles a la Vall d'Hebron, direcció al Llobregat, i entre Sant Gervasi i Vallcarca en direcció al Nus de la Trinitat.
I no és per cridar el mal temps, però avui tenim balanç del Servei Català de Trànsit i s'ha de posar de manifest que aquest any han mort 80 persones a les carreteres catalanes. La mortalitat ha baixat, això sí, un 13% respecte a l'any passat, però el cas és que hem tingut més ferits greus. Per tant, molt alerta aquests dies amb que molts comenceu vacances. Ara sí, el temps.
A la tienda Vichy.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Com tenim aquesta calor? Es va acabant?
Acabant no, però sí disminuint lleugerament. És a dir, que ningú es faci il·lusions, que no ve fresca i no ve poca calor. Això no. La calor d'estiu ha de continuar els pròxims dies sense aturador. Ara bé, la calor desbocada, sí. Té data de caducitat i, de fet, avui la temperatura ja és entre 1 i 3 graus més baixa que la d'ahir, en algunes zones del Pirineu fins i tot entre 5 i 10 graus més baixa que la d'ahir, sobretot a alta muntanya i al vessant nord. Tot això va arribant poquet a poquet, serà demà també quan es noti un palet més, i quan ho notarem molt més a tot arreu serà dissabte, però molt més vol dir que continuarà fent calor d'estiu, però no pas aquests valors extrems. De moment, tarda de sol, alguna tempesta al Pirineu Oriental, i demà a la tarda podríem tenir més tempestes i més fortes a punts de l'interior i Pirineu sobretot, però sempre amb notable irregularitat.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07. Doncs vinga, som-hi. Marta Rovira ha revelat un pla B si la reforma de la LOFC al Congrés no aconseguís la majoria necessària. Un extrem que aterra com una garantia més al preacord segellat amb els socialistes enmig del debat i de certs dubtes també entre la militància hores abans de la consulta. I davant, un hipotètic retorn de Carles Puigdemont en un eventual ple d'investidura d'Illa creu que no s'hauria de deixar de tenir. Núria Oriol.
Sí, en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, la màxima dirigent del partit i negociadora amb els socialistes admet que l'entesa pactada costa de digerir, però confia, diu, en la maduresa de la formació. A mig de la desconfiança expressada per part de les bases amb el compliment del pacte per part dels socialistes, ha fet públic un blindatge per assegurar la realitat d'una hisenda pròpia, si no es pogués lligar la majoria parlamentària al Congrés per modificar la llei orgànica per poder sortir del règim comú, existeix, assegura, un segon pla acordat amb Pedro Sánchez.
I si no, també tenim plans B de com podem implementar aquest acord. Hi ha alternatives legals, que no els hi avançaré per aquí. Des del govern espanyol es poden prendre determinades decisions per implementar aquest acord, que són...
I això,
que són,
i això el PSOE s'hi comprometria, d'alguna manera.
S'hi ha compromès, evidentment.
També ha fet valer la unanimitat amb què va aprovar el Comitè Federal del PSOE el preacord. Aquesta és una de les dues últimes condicions de garantia exigides pels republicans abans que la direcció hi donés llum verda dilluns. L'altra és l'assumpció per part del president del govern espanyol de protegir l'execució del nou model de finançament amb els verificadors internacionals. De totes maneres, Rovira ha volgut llançar un missatge més de calma a les bases.
El grup parlamentari a Madrid d'Esquerra Republicana deixarà de donar suport a Pedro Sánchez si no compleix els acords. I el grup parlamentari del Parlament de Catalunya farà una oposició dura i radical perquè el PSC compleixi aquests acords i deixarà de donar-li suport si no es compleixen aquests acords.
I davant una eventual investidura d'Illa i d'una hipotètica detenció de Carles Puigdemont, coincidint amb el ple, s'ha preguntat quin sentit polític té.
Jo crec que no s'hauria de deixar de tenir. Per què s'ha de deixar de tenir? En què ha consistit la lluita a l'exili que hem fet plegats? Jo el que em pregunto és quin sentit polític té ara mateix. Jo el que vull és que el president Puigdemont faci el seu retorn a Catalunya com jo l'he pogut fer, amb llibertat, defensant l'agenda política, que puguem refer la unitat estratègica.
Assegura, però, que el seu partit té tots els escenaris previstos, tot i que l'escenari que tornés i fos detingut, admet, els inquieta.
Doncs bé, quan falten menys de 24 hores perquè les bases d'Esquerra votin aquesta consulta, creixen les veus que es posicionen en un sentit o en un altre. Aquestes últimes hores ho ha fet Pere Aragonès. El president de la Generalitat en funcions ha defensat el sí en una piulada a la xarxa X. En canvi, entre els partidaris del no, la cara més coneguda és la de l'exalcalde de Tarragona, Pau Ricomà. Sílvia Solanes.
Pere Aragonès argumenta que suposa un salt endavant sense precedents cap a la sobirania fiscal. A la banda dels que defensen el sí, també hi ha el diputat al Congrés de Gabriel Rufián, l'històric dirigent Joan Tardà o Ernest Maragall, ara ja no militant. Bona part del govern també s'hi ha mostrat partidari i alguns diputats, com Anna Balsera o Najat Driourek. En canvi, els partidaris del no també s'han deixat sentir a les xarxes. Pau Ricomà ho rebutja amb l'argument que es defensa un desig i no una realitat i creu que els socialistes incompliran. A la mateixa línia s'ha posicionat el diputat Joan Puig o el regidor de Blanes, Albert Sanz.
Les joventuts d'Esquerra tampoc les tenen totes.
No, i les últimes hores, membres de l'equip negociador s'han reunit amb Jovent Republicà per resoldre dubtes, ja que apuntaven que no en tenien prou. Fins i tot en cas que demà guanyi el sí, sí que convocaran de manera extraordinària un Consell Nacional per decidir si la diputada Mar Bessas, que forma part del Jovent Republicà, votarà o a favor o no d'investir Illa quan hi hagi la votació al Parlament. Això podria fer perillar la majoria de 68 diputats justa per investir-lo en primera votació i obligaria a fer una segona votació, només caldrien més sis que nos.
L'altra notícia del dia és aquest nivell màxim del Pla Alfa que tenim per perill extrem d'incendi forestal a 106 municipis de 14 comarques del nostre país i es continua restringint l'accés també a 5 espais naturals. Protecció Civil manté en alerta doncs, el Pla Procicat per aquesta onada de calor i la probabilitat de temperatures molt altes a les comarques de Ponent fins divendres. Justament aquí a Ponent, a la comarca d'Urgell, els bombers fa uns minuts, ens ho deia la Noèlia Caselles, han donat per controlat l'incendi que hi cremava des d'ahir i que afectat aquestes 200 hectàrees de terrenys agrícoles i forestals. Noèlia.
Un incendi que va començar fa 24 hores entre Vallbona, Rocallaura, Ciutadilla i Nalec i que els bombers van arribar a atacar amb una vuitantena de mitjans. Van comptar, a més, amb l'ajuda dels pagesos de la zona que van llaurar la zona del cap de l'incendi per evitar que avancés. Ho destacava el cap d'intervenció dels bombers a l'incendi, Jordi Martínez.
Perquè hi van fer una feina molt, molt, molt eficient, molt efectiva, a tots els pagesos amb els tractors que van ajudar a tallar el cap de l'incendi i, per tant, han sigut claus a per contenir aquest perímetre.
Ara els bombers continuen remullant la zona amb un perímetre de més de 7 quilòmetres amb 27 dotacions terrestres i recorden que les condicions avui tornen a ser extremes.
I el missatge seria doncs, de mantenir la precaució a tot el país. Tenim una sequera estructural acumulada d'anys i ara estem en el pic d'ona de calor de lo que portem d'estiu. Per tant, el missatge seria per tothom de mantenir les precaucions al màxim.
Els agents rurals acabaran de determinar la superfície cremada i també l'origen d'aquest incendi que tot apunta que va ser una màquina recol·lectora que treballava al camp.
Una altra de les conseqüències d'aquesta onada de calor que estem patint són els morts per ofegament i aquest matí hem de lamentar que un banyista de 85 anys a la platja de Canet de Mar també ha mort, Marriera.
Els fets han passat poc després de les 10 del matí quan l'home s'ha trobat malament dins l'aigua. Els socorristes l'han intentat reanimar ja a la sorra i tot i que s'ha mobilitzat un helicòpter medicalitzat del SEM i una ambulància, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. En el moment dels fets, onejava bandera verda. Canet és la dotzena víctima mortal a les platges catalanes des que va començar la campanya d'estiu.
Aquesta onada de calor, també els nivells alts de radiació ultraviolada típica dels mesos d'estiu que estem tenint, han disparat ja la contaminació per ozó troposfèric en alguns punts de Catalunya. I això el que vol dir és que hi ha efectes directes sobre la salut de les persones, sobretot les que tenen malalties respiratòries o cardiovasculars. Mònica Mas.
Sí, l'ozó és un gas que provoca oxidació a les cèl·lules quan els nivells són alts, provoquen una inflamació dels pulmons a la població en general. Les persones sanes pràcticament no ho noten, però les que tenen malalties de base o els infants i la gent gran sí que en pateixen les conseqüències. Ho explica a Catalunya Ràdio la doctora Xus Cruz, investigadora del grup de recerca en pneumologia de Vall d'Hebron.
En èpoques d'estiu, que l'ozó està molt elevat, doncs poden patir més episodis d'agreujament de la seva malaltia, més exacerbacions, es troben pitjor, respiren més malament. I això que passa amb els asmàtics també passa amb altres individus que tenen altres patologies respiratòries, com per exemple la gent que té emfisema, però fins i tot altres patologies, perquè també la gent que té malalties cardiovasculars empitjora quan hi ha més ozó a l'ambient.
La contaminació per ozó sumada a la del trànsit rodat i la calor extrema fan empitjorar més la situació d'aquestes persones més vulnerables. Una de les recomanacions per minimitzar-ne els efectes és evitar sortir al carrer en les hores de més insolació i prioritzar les sortides a primera hora del matí i a última hora del dia.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad.
Shahid Ismail Haniyeh.
Milers de persones han participat en els funerals a Teheran del líder polític de Hamas, aquest que sentíem cridar Ismail Haniyeh, mort ahir en un atac atribuït a Israel. La cerimònia l'ha dirigida el guia suprem de la Revolució Islàmica, l'ayatolà Ali Khamenei, qui ja ha anunciat venjança. Coincidint amb aquesta cerimònia, Israel confirmava també que va matar un dels principals caps militars de Hamas en un bombardeig a Gaza a mitjans de juliol. Jerusalem, Roser Oliver Olivella.
Bon dia. Després del multitudinari funeral a Teheran, amb crits de venjança i de mort a Israel i als Estats Units, les restes d'Ismail Haniyeh seran enterrades demà a Doha, la capital de Qatar, on vivia exiliat. I aquesta tarda un altre funeral, en aquest cas a Beirut, el de Fuad Shakar, considerat el número 2 de Hezbollah, que va ser assassinat abans d'ahir per Israel a la capital libanesa. És la figura de més alt rang de la milícia xiïta pro-iraniana morta en els gairebé 10 mesos de conflicte. Dos importants assassinats en poques hores que se sumen a la confirmació avui per part de l'exèrcit israelià de la mort del cap militar de Hamas, Mohammed Deif, en un atac aeri a Gaza el 13 de juliol. Amb els assassinats de Haniyeh i Deif, Hamas ha perdut dos dels tres màxims líders del moviment. L'únic que queda en vida és Yahya Sinwar, el líder dels islamistes a Gaza. El fiscal del Tribunal Penal de la Haia havia demanat ordres d'arrest per a tots tres per possibles crims de guerra, juntament amb Netanyahu i el seu ministre de Defensa, Yoav Gallant. Tot això quan avui es compleixen 300 dies des de l'inici de la guerra a Gaza, on fins ara han mort gairebé 39.500 persones.
I a Veneçuela les coses tampoc estan gaire millor. La líder de l'oposició, Maria Corina Machado, ha fet aquesta matinada la primera crida a la mobilització de l'antichavisme contra Nicolás Maduro. El govern i l'oposició estan enrocats a defensar la victòria a les eleccions presidencials i res fa pensar que cap dels dos bàndols acabarà cedint. A Caracas, la vida quotidiana s'ha aturat pendent de l'evolució d'aquestes protestes que està seguint el nostre enviat especial a Caracas, en Joan Biosca.
Al centre de Caracas, el Boulevard Sabana Grande és l'epicentre comercial de la capital veneçolana. Aquest carrer de vianants acostuma a estar ple a vessar de compradors i venedors tradicionals i també ambulants. Des de dilluns, la capital veneçolana registra una baixa activitat comercial i laboral i la vida econòmica no ha tornat al seu ritme habitual després de les eleccions. La majoria de botigues estan tancades i les cobren ho fan fins a les 3 de la tarda aproximadament. El clima és de màxima tensió.
Lo que estamos viviendo es una tensa calma. ¿Por qué una tensa calma? Porque no se sabe en qué momento si es que va a reventar o no va a reventar. Lo cierto es que tiene que ponerse todo el mundo de acuerdo y no bajar la guardia en el sentido de que tienes que hacer valer tu derecho.
Sí, por precaución, por eso, evitando los saqueos, más que todo, porque tenemos la experiencia de los saqueos anteriores donde se hacía mucho desastre, pues, o sea, dejaban todos los negocios destrozados, pues, entonces la gente tiene miedo de que eso pueda volver a ocurrir.
Los comerciantes y la gente no están en la calle. Simplemente por miedo a que el régimen los mate.
El president de Veneçuela, Nicolás Maduro, ha demanat als seus seguidors manifestar-se cada dia pel centre de la ciutat de Caracas totes les tardes o capvespres per rebutjar el que denuncia són atacs de l'extrema dreta internacional que assegura estar en marxa contra el país sud-americà. Els xavistes tenen la consigna de fer-se escoltar als carrers. Això fa també que no pocs veïns de Caracas optin per quedar-se a casa.
I en un altre punt del món, tres dels acusats pels atemptats de l'11S als Estats Units han arribat avui a un acord previ en el judici que els permetrà esquivar la pena de mort. Un dels beneficiats és el presumpte cervell dels atacs. De qui estem parlant, Eva Pineda?
Del pakistanès Khalid Sheikh Mohammed i de dos dels seus suposats còmplices que porten 20 anys empresonats sense judici al centre de detenció nord-americà de Guantánamo, a Cuba. Els tres homes es declararan culpables a canvi d'una pena màxima de presó a perpetuïtat. Fins avui, tots els intents de jutjar-los han acabat bloquejats per les denúncies de tortura a les presons secretes de la CIA. Prop de 3.000 persones van morir en els atemptats de l'11S del 2001 a Nova York, Virgínia i Pensilvània. Els atacs, reivindicats per Al-Qaeda, van desencadenar les invasions occidentals a l'Afganistan i l'Iraq.
Catalunya migdia.
Premi Cerverí 2024.
Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
Una de les 8 candidates és Arquitectes, de Joan Miquel Oliver.
Els arquitectes ho pensen, posen un vidre ferrat.
les 8 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat.
Pots votar la teva abans del 8 de setembre. Premi Cerverí 2024.
Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.
Amb la col·laboració d'Enderroc.
Creus que el nostre amor durarà per sempre?
No ho sé, però la subscripció al periòdico, segur.
Un preu únic per tota la vida. Entra a elperiódico.com i subscriu-t'hi per només 3 euros al mes. Forever. Només fins a finals de mes. El periòdico. Entendre-hi més.
Catalunya migdia.
Ara passen 5 minuts d'un quart de 3. I ens situem a Barcelona. Les obres per fer arribar el tramvia fins a Francesc Macià podrien començar l'estiu que ve i durarien, atenció, 40 mesos. Això si abans tant l'Ajuntament com la Generalitat aconsegueixen els consensos necessaris per tenir nous pressupostos per l'any que ve. Avui s'ha presentat el projecte executiu de la prolongació de la segona fase del tramvia entre Passeig de Sant Joan i Avinguda Sarrià. Ho ha seguit a l'Ajuntament. En Joan Garcia, bon dia.
Es manté el dibuix de la primera fase, és a dir, el tramvia i un ampli carril bici pel tronc central. El trànsit privat per dos carrils laterals en cada sentit i a banda i banda, tocant a les façanes, voreres de fins a 7 metres i mig com les que ja hi ha de Francesc Macià a Passeig de Gràcia que queden intactes. La plaça Francesc Macià, el tramvia la travessarà per la banda mar. El trànsit privat d'entrada s'haurà redirigit abans cap al lateral perquè no interfereixi amb les vies. Hi haurà parades a Passeig de Gràcia, Balmes i Casanova. Un projecte que perquè comenci a fer-se d'aquí a un any cal que disposi de més de 200 milions d'euros, 114 que aportaria l'Ajuntament per urbanitzar l'espai i ampliar un col·lector i 100 per part de la Generalitat per la infraestructura del tramvia. Per això la tinent d'alcalde d'Urbanisme i Mobilitat, Laia Bonet, ha fet aquest emplaçament.
Sense pressupostos pel 2025 no serà possible la connexió del tramvia per la Diagonal. Tindrem el projecte, ho tindrem tot, però no tindrem els consensos necessaris.
En el millor dels casos, el tramvia podria arribar a Francesc Macià a finals del 2028. De moment, aquesta tardor arribarà a Verdaguer. Encara no hi ha data concreta d'entrada en servei, en funció de com vagin les proves.
Des d'avui, a Cadaqués, a l'Alt Empordà, redueixen a la meitat el nombre de passatgers que poden entrar al municipi amb els creuers turístics que cada dia arriben des de Roses. Una mesura que és dràstica i és per evitar massificar el poble i que s'hi pugui continuar passejant tranquil·lament, Laia Claret.
L'Ajuntament ha arribat a un acord amb les dues empreses encarregades dels creuers per tal que els dos vaixells que fan el trajecte entre Roses i Cadaqués portin la meitat de visitants que fins ara. Aquests vaixells arriben a transportar més d'un miler de persones diàries. Amb aquesta mesura, l'Ajuntament s'assegura que, com a molt, s'arribi als 450 viatgers. Manel Rahola, regidor, explica per què.
Es descarrega la gent en una zona petita, que hi ha platja, que també hi ha els camions que descarreguen a les botigues i en els bars. Hi ha gent que va als restaurants, que en aquella zona doncs, n'hi ha forces, i complicat de gestionar, i el que es pot convertir en un passeig agradable o en una visita agradable a Cadaqués es converteix en un mal son. I volíem evitar això.
Aquesta mesura és una prova, asseguren, i a finals de mes en faran balanç. També recorden que Cadaqués no arriba als 3.000 habitants durant l'any i que l'estiu frega els 30.000.
Doncs on el turisme tampoc afluixa és el País Valencià. Allà hi ha més de 105.000 pisos turístics registrats. És un 70% a la província d'Alacant, amb augments espectaculars durant aquests últims anys. Per fer front a la situació, el govern valencià preveu aprovar una nova regulació demà, que donarà més poder, diuen, als ajuntaments i a les comunitats de veïns. Anem fins a València, Lluís Obiols.
Els pisos turístics registrats cal sumar-hi els que no tenen llicència i que, segons el ministre de Drets Socials i Consum, Pablo Bustinduy, podrien suposar unes dues terceres parts dels pisos ofertats al País Valencià. Per això, demana al govern de Mazón que...
Yo quiero invitar hoy formalmente al Gobierno de la Generalitat Valenciana a que colabore con esa iniciativa de la Dirección General de Consumo para perseguir la publicidad de pisos turísticos sin licencia.
El govern valencià és conscient de les tensions que ha provocat l'increment de vivendes turístiques, que ha augmentat un 160% des de 2015, en contraposició a la capacitat hotelera, que ha crescut poc. Per això prepara un nou decret llei centrat en donar més capacitat de decisió a les comunitats de propietaris i més autonomia als ajuntaments. Sentim Núria Montes, consellera de Turisme.
No podemos dar café para todos, no podemos hacer una regulación que sirva para todos los municipios porque no tiene nada que ver la situación de Valencia Ciudad con la de Benidorm, con la de Torrevieja o con la de Morella o cualquier pueblo de interior.
4,6 milions de turistes han visitat el País Valencià durant el primer semestre de 2024.
Atenció a aquesta informació. Gairebé la meitat de totes les demències a escala mundial es podrien prevenir o endarrerir actuant sobre 14 factors de risc. És el que assegura un ampli informe elaborat per la Comissió Lancet 2024 per la prevenció de l'Alzheimer. Aquest treball inclou dos factors que són nous, els 12 descrits fins ara, Purificació Barceló.
Sí, tenir el colesterol dolent alt o mala visió no tractada en l'edat adulta, que estarien relacionats amb el 9% de totes les demències a nivell mundial. Entre altres factors, n'hi ha de salut cardiovascular, com la hipertensió o l'obesitat, o de salut mental, com tenir depressió o ansietat, però també d'altres relacionats amb hàbits de vida, com el tabaquisme, el consum excessiu d'alcohol, la baixa activitat física o la poca relació social. Actuant sobre tots ells, es podria frenar l'explosió de demències prevista per als pròxims anys al món. És el que ha dit a Catalunya Ràdio el neuròleg de l'Hospital de Sant Pau, Rafael Blesa, especialista en malalties neurodegeneratives.
Depenent de l'estat o del nivell que ells tinguin o del moment de la vida que tinguin, disminuiran el risc de tenir demència quan et fas gran d'una forma clara i notable. Estem parlant de poder interferir amb el procés de demència de la població d'una forma extraordinària.
L'informe destaca que cal actuar sobre els factors de risc des de la infantesa i que això podria, fins i tot, disminuir la prevalència de les demències entre persones amb predisposició genètica a tenir aquestes malalties.
Aquesta notícia també és destacada. Un 30% dels menors que tenen entre 12 i 13 anys reconeixen haver tastat l'alcohol l'últim any i gairebé un 6% d'aquesta edat s'ha emborratxat alguna vegada. Si ens fixem en els nois i noies entre 14 i 18 anys, el percentatge de consum l'últim any puja fins al 75%. Això són dades del Ministeri de Sanitat que ha publicat en l'informe monogràfic sobre l'alcohol d'aquest 2024. Mònica Mas.
Sí, just la setmana que el Consell de Ministres va aprovar l'avantprojecte de llei per regular el consum d'alcohol en menors d'edat. Avui el Ministeri publica aquest informe, que fa com una radiografia actualitzada del consum d'aquesta substància en la població espanyola. Entre els joves de 14 i 18 anys, més de la meitat reconeixen haver begut alcohol l'últim mes. I si mirem per sexe, són les dones les que consumeixen més alcohol en aquesta franja d'edat. Preocupa sobretot els patrons, és a dir, episodis molt intensos de consum associats molt al botellot. Entre els estudiants del primer i segon d'ESO, és a dir, entre els 12 i els 13 anys, un 8% reconeix haver fet botellot. I en la franja dels 13 anys, més d'un 10% reconeix haver-se emborratxat algun cop. I tot plegat demostra la facilitat que tenen els menors d'edat per accedir a les begudes alcohòliques i, segons el Ministeri, ho demostren també les vendes, que no han parat de créixer des del 2015.
Doncs bé, no deixem parlar de drogues perquè els Mossos han desarticulat ara un grup criminal que elaborava, distribuïa i venia també llaminadures, xocolatines, altres productes adulterats amb cànnabis. Això des d'un laboratori legal a Badalona. Compraven diferents tipus de productes de primeres marques, dolços i salats, els fusionaven amb THC i els tornaven a empaquetar imitant els embalatges originals, en Alfonso.
El grup criminal introduïa THC, que és el principal component psicoactiu del cànnabis, a xocolatines, patates fregides, crispetes o llaminadures. El resultat, a simple vista, era pràcticament calcat a l'original. Els distribuïen sota demanda per associacions canàbiques de l'àrea metropolitana de Barcelona a través d'una aplicació de missatgeria on tenien el catàleg de productes i també feien enviaments internacionals a França, Itàlia i Alemanya. Santi López és el cap de la Unitat Central de Consum de la Divisió d'Investigació Criminal.
El públic on s'adreçava aquest tipus de productes eren consumidors habituals de marihuana, és a dir, associacions canàbiques, principalment, i paqueteria, que era directament comprada, entenem que comprada per persones consumidores de marihuana.
Els Mossos alerten de la banalització del consum de drogues en productes com aquests snacks, que són visualment atractius. L'operació ha acabat amb 5 detinguts.
Catalunya migdia.
Guàrdia, amb Enric Calpena.
La història no s'atura mai, ni tan sols a l'estiu. I per això, de dilluns a divendres, emetrem l'Enguàrdia, una nova oportunitat de tornar a reviure les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món.
Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 3 a 4 de la tarda.
Una hora d'història que us captivarà.
Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Catalunya migdia.
Vinga, som-hi amb la cultura.
Les coses que em vas dir
teu amor.
El Festival Sons del Món, que es fa a Roses a l'Alt Empordà, comença avui amb més de 22.000 entrades venudes. És una de les millors arrencades d'aquesta cita musical que arriba a la 17a edició, Montse Pujol. Perdó, la programació principal, volíem dir, comença avui amb un concert. David Bisbal inclou noms com Antònia Font, Maria Hein, Luz Casal, Clara Peyoques Grasses i també els Tiets, i la informació ens la porta des de Roses la Núria Paraire.
Aquest any el festival ha recuperat els concerts íntims que s'han fet per diferents cellers de l'Empordà durant el mes de juliol, excepte el de Clara Peya, que s'ha reprogramat pel 13 d'agost perquè es va haver d'ajornar per la pluja. Aquesta recuperació del petit format ha funcionat molt bé, segons els organitzadors, i tots els concerts han esgotat les entrades. Un símptoma de les bones dades d'aquest any. La programació principal que es fa al recinte de la Ciutadella de Roses arrenca a l'agost amb 22.000 entrades venudes. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio el director de Sons del Món, Xavi Pasqual.
Això és la millor arrencada dels Sons del Món a Roses. Pensem que això, doncs, lògicament és motiu de la programació, però també, doncs, motiu que el festival, doncs, està ja molt consolidat a tot el que és la Costa Brava Nord.
Sons del Món es caracteritza per una programació heterogènia i passaran des de David Bisbal i Sergio Dalma a Oques Grasses, Luz Casal, Els Tiets o Anastàsia.
I a Cambrils, al Baix Camp, és des d'avui l'escenari de la cita musical de l'estiu per excel·lència, la Costa Daurada. Comença la 49a edició del Festival Internacional de Música de Cambrils amb 11 concerts de grups en diferents escenaris. Clara Echevarría Domingo.
El festival estrena nou format descentralitzant la desena de recitals en 5 espais diferents i arrenca amb un concert gratuït de les Balkan Paradise Orchestra a Port Esportiu. Des d'avui fins al 10 d'agost passaran per Cambrils 11 grups i artistes molt diversos, amb entrades gratuïtes o populars. Hi trobem noms com Andrea Motis, La Prenda Roja, els mallorquins Suasi, Las Caramba o Rodrigo Cuevas. El 9 d'agost serà el torn dels Gossos, en l'únic concert de la gira de comiat que oferiran a les comarques de Tarragona. El concert final del dia 10 serà una festa de rock, soul i rhythm and blues amb els Mambo Jumbo Orchestra, que lidera Dani Nello i el grup de soul vintage Alice and the Wonders.
Però encara tenim més informació musical per destacar-vos. Sona el trio Fortuny, que ha musicat l'espectacle La nit de la companyia de dansa Malpelo, Valèria Obereda.
Sí, ho fan al Dansaneu, al Festival de Cultures del Pirineu. És una proposta que té com a tema central la nit i les múltiples cares de la foscor. Serà avui a l'església de Santa Maria d'Àneu a Escalarre.
I ara, escolteu això.
Què esperar per ajuntar Menorca amb Barcelona?
És l'avançament d'una nova cançó que, com ja comença a ser de costum, s'empenja un fragment a les xarxes socials.
En aquest cas és dels Tiets i la menorquina Chiara d'Operación Triunfo. Fa unes setmanes van fer pública una imatge on se'ls veia junts en un estudi de gravació. Ara ens sentim aquests 20 segons on parlen de Barcelona, de Menorca i de l'estiu. I és possible que el nou tema el coneguem sencer ben aviat.
Repassem ara les estrenes a les plataformes d'avui 1 d'agost. Netflix, per exemple, estrena Assassinato para principiantes.
My name's Pip Fitzmoby. For the last few months I've been investigating the Andy Bell case.
Una sèrie basada en la premiada novel·la de Holly Jackson i protagonitzada per la jove Emma Myers, coneguda per la sèrie Miércoles, Montse Pujol.
Es tracta d'un thriller que explica com, 5 anys després de l'assassinat d'una noia en un poble anglès, un estudiant vol descobrir la veritat i trobar el veritable assassí.
I una altra de destacada, a Netflix, avui s'estrena la segona temporada de la comèdia Inestables. És un nou thriller, Nieblas sin fronteres.
Sí, el thriller relata com una inspectora es veu obligada a enfrontar-se als fantasmes del seu passat quan investiga uns macabres assassinats a la frontera entre Indonèsia i Malàsia.
Catalunya migdia.
I ens avancem avui una miqueta als esports perquè us volem parlar de la passió que s'ha desfermat a França per la seva nova estrella, el nedador Léon Marchand, que està donant una nova dimensió als Jocs Olímpics de París. Ho ha constatat la nostra corresponsal, la Isabel Galí.
És l'alegria col·lectiva de parisencs, francesos i visitants estrangers davant l'or de Léon Marchand en els 200 metres papallon, el segon en aquests Jocs Olímpics. La cursa ha deixat la zona de fans de la plaça de Saint-Sulpice amb l'ai al cor durant un minut i mig, al llarg de tres piscines, durant les quals Marchand va segon, malgrat la seva famosa lliscada sota l'aigua. Però als darrers metres el francès avança l'hongarès Milak i ha fet encara més gran la seva gesta. Maxime Lacroix, a primera fila davant la pantalla, ho ha patit.
On a eu un peu peur,
hem tingut por, però hem guanyat.
L'expectativa dels francesos davant d'aquest jove nedador entrenat als Estats Units pel mateix coach que Michael Phelps són altíssimes. Els agrada la seva frescor, el seu somriure i la seva excel·lència, ens diu Michel Coge, un jove que ha sortit de pressa de la feina per arribar a temps de veure la cursa.
On l'adore. A Marchand l'estimem, l'adorem, volem que guanyi. És el nostre preferit.
I a 10:45 de la nit, Marchand aconsegueix un tercer or en 200 metres braces. Ha tingut amb prou feines hora i mitja per refer-se de la seva primera prova. Una fita per un nou heroi francès.
I un regatista de Sant Andreu de Llavaneres que pot sumar avui la primera medalla olímpica catalana, Marta García.
En una jornada on l'esport català comptabilitza un diploma més en rem i les mirades ara, com deies, posades en el camp de regates de Marsella.
Els Jocs Olímpics de París a Catalunya Ràdio.
Dia 6 dels Jocs Olímpics de París. Encara no hem arribat a l'equador de la competició, però el volum és enorme. I bona prova d'això, per exemple, són les 17 medalles que se reparteixen avui durant tota la jornada. Una d'elles a punt de començar i, a més, amb opcions catalanes. A Marsella se disputa la Medal Race de la categoria 49er amb Ernest Macià, Florian Trittel.
Doncs sí, Florian Trittel i el seu company són primers amb 5 punts de marge sobre Irlanda, els representants irlandesos, 6 punts respecte als tercers, que són Nova Zelanda. Això no assegura medalla perquè els quarts encara estan massa a prop, Estats Units amb 12 punts, però vaja, en tenen prou fent 600 per fer medalla i 100 tercers es garanteixen l'or. Per tant, pràcticament un 70% de possibilitats de penjar-se l'or.
Està en joc també, des de les dues en este cas, l'Espanya-Hongria de la competició femenina d'handbol, en què una derrota de Vic Clubés pràcticament deixaria eliminat l'equip espanyol.
Partit al descans, Espanya 12, Hongria 14, penúltima jornada del grup B. L'equip espanyol amb la catalana Cava Gassama no ha guanyat cap dels tres partits que ha disputat fins ara. Estan virtualment eliminades, malgrat els queden dos partits. Això sí, pendents avui d'aquest partit, perquè una derrota ja les eliminaria de manera matemàtica.
I a aquesta hora també ha començat la jornada. Roland Garros, Sònia Gelmà, quin és el menú del dia?
Doncs mira, ara mateix ja hi ha en joc el partit de Carlos Alcaraz amb Tommy Paul. Tot just acaba de començar el primer joc per Alcaraz. El seguiran Zverev Musetti. El tercer torn serà pel duel entre Casper Ruud i Oger Aliassim i tancarà la jornada un partidàs entre Djokovic i Tsitsipas. La notícia del matí, però, és l'eliminació de Swiatek, la número 1 mundial, davant la xinesa Zheng en 2 sets. Són les semifinals, encara pot lluitar pel bronze.
Amb això ens hem posat al dia ràpidament i ara entrem en els detalls. Qui ha sigut la figura d'este matí? Malgrat que no ha pogut ser la figura el nom del matí, per a nosaltres sí que és el d'Aleix García. El remer de Serinyà aconsegueix el seu primer diploma olímpic en la primera participació en uns jocs. Al costat del gallec Rodrigo Conde han acabat cinquens en la final del doble escull de rem que ha guanyat Romania. Just acabada la prova, David Clupés ha pogut parlar amb
ell. Aleix, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
A veure, completa amb tu la frase. Aquesta cinquena posició, què és?
Bueno, ara mateix fa mal. Veníem fent una molt bona preparació, bon campionat, vam fer una semifinal increïble, amb un molt bon temps, i pues, ara mateix fa mal, perquè ens veiem ja lluitant molt més la medalla, ens veiem molt capaços d'aconseguir-la, i bueno, doncs avui no hem estat al nivell dels nostres rivals, i ara mateix fa mal. Sé que quan tot s'enfregui una mica estarem més orgullosos, però bueno, ara mateix, doncs això, és el que hi ha.
Amb la cara pagues, t'ho he de dir, estàs tocat, eh?
Sí, no t'enganyaré, ho estic bastant. Però també et diré que, bueno, eren els nostres primers jocs, no té res a veure amb cap mundial ni cap Copa del Món, vull dir, o bé es nota, tothom prepara això més que mai. Veníem molt i molt ràpids i, bueno, ens vam trobar que érem 7, 8, 9 països tots al mateix segon, amb uns temps molt i molt bons, i, bueno, doncs avui hi ha hagut 4 que han sigut més que nosaltres.
Què t'ha vingut al cap quan has acabat?
Pues una mica de decepció, la veritat. Vull dir, portava visualitzant el que és una millor regata, aquesta medalla, i quan hem creuat la meta i he vist que no l'hem aconseguit i està una mica lluny, pues el moment ha sigut una mica de decepció i de dolor. Sí.
Ets jove, queden molts jocs encara.
No, sens dubte, al final ara fa mal, però això serà algo molt positiu de cara al futur. Cada entrenament, quan estiguem cansats, quan faci fred i hagi de sortir l'aigua, quan el cap digui que no, pues tindré aquest record, aquest pensament i les ganes d'aconseguir una medalla. Veig aquí molts esportistes que venen del podi i, bueno, doncs és una motivació extra, sens dubte.
Molts ànims i amunt.
Moltes gràcies.
I d'un nom del matí al d'un altre. Això és la televisió nord-americana. I qui va cridant per baix aquest let's go, no és ni més ni menys que Michael Phelps. Aquest camón és ell, i és que és el moment en directe de la final dels 200 Papallona. És el nom de les últimes hores i segurament el nom dels jocs, Léon Marchand. I és que el nadador francès va fer ahir Joan Fitó una bestialitat, guanyar dos hores en dues hores d'una manera que és que jo no sé com se podria qualificar.
Al·lucinant, le plus grand o historique són alguns dels qualificatius que li llancen a Léon Marchand als principals diaris francesos com l'Equipe o Le Parisien. Dues hores entre aquestes dues finals, la primera, la més espectacular, la que sentíem ara a Michael Phelps, hora als 200 Papallona, derrotant a Christoph Milak, principal favorit, i en uns últims 50 metres increïbles. De fet, aquests últims 50 metres ens deixen una de les imatges dels jocs. Després de l'últim viratge, magnífic, de Marchand, Milak treu el cap de l'aigua i gira la mirada, sorprès, atònit, mirant a un Léon Marchand que l'estava avançant.
Sí,
en
si
aquesta
no ho
primera
vist...
final, rècord olímpic i una actuació històrica.
Anava a dir, Joan, que si això no ho han vist, val la pena recuperar les imatges, perquè...
És molt gràfic.
És molt gràfic de com va anar la final.
Un Léon Marchand, que ara ho dèiem, doncs, final històrica, actuació històrica.
Vaig tenir molta pressió després dels 400 estils. És la meva especialitat. Vaig sentir molta pressió i va ser molt alliberador. M'ho vaig passar molt bé i després va ser pura diversió. El doble or era una cosa en el que estàvem pensant durant un temps i veure que el meu entrenador estava tan confiat també em va ajudar molt. Ha estat tot una marató. He fet 6 curses en un dia i mig. He aconseguit 2 hores en 2 hores. És bastant increïble.
Dues hores més tard, els 200 braces, superioritat absoluta de Léon Marchand, final no tan espectacular, però igual que els 200 Papallona, medalla d'or i rècord olímpic, un Léon Marchand que ja ha guanyat 3 medalles d'or en aquests jocs i que aixeca absolutes passions a França.
I quan el podem tornar a veure?
D'entrada, neda demà una nova final, en aquest cas la dels 200 estils. Marchand és un autèntic superclasse en els estils. Veurem si en aquesta voràgine en què s'està convertint el fenomen Léon Marchand, a part d'aquests 200 estils, neda alguna prova més.
I este també és el nom de les últimes hores, tot i que per motius ben diferents.
Mesdames et messieurs,
és l'ovació del públic de Roland Garros a Rafa Nadal després de perdre al costat de Carlos Alcaraz en el partit de dobles de quarts de final, Sònia.
Isli ha demostrat l'estima durant tota la setmana, primer amb el reconeixement a la cerimònia individual, a la cerimònia inaugural, després el dia en què s'acomiadava del torneig individual durant el partit amb Djokovic, i també ahir quan, ara ho sentíem fent parella amb Alcaraz, van quedar eliminats en 2-7, 6-2 i 6-4 per la parella nord-americana Krajicek-Ram. La medalla en dobles semblava la manera més assequible perquè el Balear tanqués la seva participació als jocs amb algun metall, però no va poder ser. Amb aquests jocs Rafa Nadal tanca un cicle i ara li tocarà decidir si serà definitiu.
Tot això és el que ha passat, però, com vos dèiem al principi, el plat fort de la jornada està a punt de començar, si és que no ho ha fet ja. Anem a Marsella. I és que allà tenim ja instal·lat des de primera hora del matí Ernest Macià, pendent del regatista de Sant Andreu de Llavaneres, Florian Trittel, que, Ernest, mos ho deies al principi, ho té francament bé per aconseguir una medalla que seria la primera catalana.
Doncs sí, en els seus segons Jocs Olímpics exactament, Florian Trittel acaba de començar ara mateix aquesta cursa, acaben de sortir en una... Encara és molt d'hora per dir-ho, però vaja, sembla que la sortida ha estat bastant bona. I dir-te això, doncs, que efectivament ho tenen molt bé, realment ho haurien d'espatllar per no fer medalla, poden aconseguir-ho sent només dels 6 primers, i la veritat és que ara mateix les perspectives són bastant bones. Són, recordem, en la Mei dels Reis 10 participants, són només 10 participants, i la puntuació és doble, però va a la inversa del que molta gent creu, és a dir, el primer suma 2 punts, el segon en suma 4 i així successivament, de manera que com més punts tens, més penalització tens, i aquí és on els rivals, si volen, diguem-ne, prendre-li aquest honor d'aconseguir medalla o d'aconseguir l'or, han de derrotar-los a ells, i ho han de fer per com més diferència millor per poder-los superar. Ara mateix només ho poden fer Robert Dixon i Sian Whitelaw, irlandès, que no han sortit massa bé, Isaac McHardy i William McKenzie de Nova Zelanda, i evidentment hi ha molt més lluny la parella nord-americana. Per tant, doncs, veurem com acaba. Això durarà aproximadament una mitja horeta, Marta, però vaja, les perspectives són excel·lents.
Doncs, Ernest, no, clar, no t'anava a dir, no te'n vagis gaire lluny, no te'n pots anar perquè estàs pendent de la competició, perquè encara vull que després m'expliques alguna cosa del comiat olímpic d'una catalana. Ara me diràs si ho podem explicar així mentre seguixes la competició, però abans repassem altres coses que han passat este matí. I és que la jornada començava amb l'atletisme, ha entrat ja l'atletisme, l'esport rei, vaja, segurament, dels Jocs, ja en competició, David, i ho ha fet amb alguns problemes en els 20 quilòmetres marxa.
Sí, perquè una hora abans de la sortida, programada per 8:15 del matí, ha caigut una forta tempesta a París, amb pluja, vent i aparell elèctric. Les graderies del Trocadero, on es va fer la part final de la cerimònia inaugural, han quedat ben xopes. La sortida finalment s'ha endarrerit mitja hora, a 8:00 del matí, i entre la cinquantena de marxadors, un català de Gavà, Paul McGrath, 22 anys, debut olímpic, i una cursa de més a menys. Fins al quilòmetre 16 ha estat el grup de favorits, però quan el grup s'ha estirat, ha acabat defallint per acabar entrant al 17è. És el subcampió d'Europa, però avui no ha pogut aguantar el ritme final dels millors. Or per l'equatorià Pintado, plata per al brasiler Bonfim i bronze per a l'extremeny Álvaro Martín, segona medalla de la delegació espanyola. Martín, campió del món i d'Europa dues vegades, li faltava aquesta medalla olímpica. I a la prova femenina, que ha arrencat just després, desè lloc de la terrassenca Cristina Montesinos, en una bona cursa, amb l'or per a la xinesa Yang, i una nova medalla espanyola, la tercera, la plata que ha aconseguit la campiona del món, l'andalusa Maria Pérez.
Més coses, Fitó. Presència catalana este matí en la piscina amb la natació i també amb el waterpolo.
Sí, i amb bones notícies per la nedadora del Sant Andreu, Àfrica Zamorano, que s'ha classificat per a les semifinals del 200 esquena. També aquest matí, victòria de la selecció masculina de waterpolo contra Sèrbia. Espanya ha guanyat de 4, 11 a 15, 3 partits de la selecció espanyola, 3 victòries fins ara. I està en marxa durant aquest matí el golf olímpic amb un català, David Puig, de moment. En marxa la primera ronda de les 4 que s'han de disputar. I ahir, golaç d'Alexia Putellas en la victòria d'Espanya contra el Brasil de futbol. Va fer el definitiu 2-0, Alexia Putellas. Espanya ja està classificada per a quarts de final, en què jugarà contra Colòmbia dissabte a les 5 de la tarda.
I a nit, Jessica Vall va disputar una nova semifinal olímpica dels 200 braça, va acabar en la 16a posició, i Ernest, per això no volia que marxares, perquè vas poder conversar amb ella, diria que molt reivindicativa, i no sé si dir que ja està a punt per al comiat olímpic.
Doncs sí, ella es va posar a plorar i tot. Anava carregada amb la tovallola, anava carregada amb el barnús i les xancletes a les mans, i quan se li va fer aquesta pregunta, doncs va deixar això a terra perquè necessitava les mans per aixugar-se les llàgrimes, perquè ella sentia que això eren els seus últims Jocs Olímpics, però que tenia una cosa molt important a dir, més enllà doncs, d'un comiat que ja anunciarà els propers dies o quan ella ho cregui convenient, que els veterans, ella té 35 anys, els atletes veterans moltes vegades se senten desplaçats, no?, perquè els programes públics, els fins i tot els patrocinadors, van a buscar directament els joves, els més joves, també, doncs, evidentment, per un tema d'amortització, de carrera més llarga, però els grans, en canvi, si no ets Rafa Nadal, costa bastant, diguem-ne, de trobar patrocinis o de trobar programes públics, perquè ja entenen que estàs amortitzat i que la teva carrera es va acabant.
Vull gaudir ara de com acaba aquesta Olimpiada. Sí que és cert, doncs, que no crec que estigui a Los Angeles. Només vull que quedi clar que no és per l'edat. Crec que hi ha molts recursos per la gent jove. En la societat hem d'intentar que la gent gran es senti útil, no? I que crec que en l'esport som els referents d'això. Llavors penso que hi hagin exemples de gent gran que està dintre del rendiment no pot ser que sigui perjudicial, i crec que han de tenir les mateixes ajudes o inclús diferents. El que m'he quedat en el tinter és de poder guanyar una medalla olímpica amb un entrenador espanyol, perquè crec que el talent està aquí a casa i que només falta confiança.
Doncs ara, mentre sentien les reivindicacions de Jessica Bay, el Fitó m'estava fent senyals, hi ha notícia d'última hora.
Sí, perquè la selecció masculina d'hoquei herba està classificada oficialment per quarts de final. Ha perdut França aquest matí contra la Gran Bretanya, per tant, això fa que la selecció doncs, espanyola, classificada per quarts.
I ara que parlàvem de Jessica Bay en la piscina, l'altre nom destacat a banda del de Leon Marchand o Katy Ledecky va ser el del xinès Zhang Lopan, que va fer el primer rècord del món en estos Jocs de París. S'ha tardat de fer en vore rècords en la piscina i això té una explicació. La piscina de París 2024 té unes particularitats concretes que fa que nadar molt, molt ràpid doncs, siga més complicat. Això, Sònia, ha comportat algunes crítiques, però és de veres que és igual per a tots.
Sí, certament és igual per a tots, i no acaba afectant les opcions generals, però sí que hi ha hagut alguna queixa. La versió més estesa del per què aquesta piscina és més lenta de l'habitual és la de la profunditat. La normativa de la Federació Mundial de Natació és que una piscina ha de fer mínim 2 metres de profunditat, tot i que es considera que l'ideal és que en faci 3. 3 metres, per exemple, feia la de Tòquio als últims jocs. Aquesta piscina de la Defense en fa 2,17. Això no ha evitat que s'hagin trencat alguns recursos olímpics, però les marques mundials certament no han acabat d'arribar fins ahir. Aquesta del xinès Zhang Le no va arribar al primer rècord mundial batut. La Jessica Bay, que tenia el micròfon de l'Ernest Bacià i tancava aquesta participació als Jocs, i treu importància a aquest fet de la profunditat en declaracions a Catalunya Ràdio, tot i que també admet que ella ha anat una mica més lenta de l'habitual.
Crec que la gent que és més gran o potser estils que fan moltes més onades es nota més, potser en els nois inclús encara més. Jo no ho noto, però també és cert que fent aquí sèries els dies anteriors deia, hòstia, tinc la sensació d'estar anant a 36 i vaig a 37, però dona igual perquè al final és per tots igual, així que...
Tot això ha passat ja en París, però, Fito, què passarà a partir d'ara? L'agenda comença amb l'hoquei herba.
A partir de 5:45 de la tarda, partit absolutament decisiu per a la selecció femenina d'hoquei herba, juga contra Sud-àfrica, que fins ara no ha guanyat cap partit en aquests jocs. Més esports, perquè a 6:00 juga la selecció espanyola de bàsquet en el 3x3 femení contra la Xina. Avui, doble sessió, perquè a 10:15 Espanya també s'enfronta als Estats Units. I precisament la selecció femenina de bàsquet dels Estats Units torna a jugar avui a la 9:00 contra Bèlgica. És el segon partit de les nord-americanes. En el primer, victòria fàcil contra el Japó per 102-76.
I com cada dia, més o menys al voltant de 9:15, comença la jornada de natació.
De fet, exactament a 9:15, primera de les 4 finals d'avui amb els 200 papallona, on la canadenca de només 17 anys, Summer McIntosh, és la principal favorita i podria guanyar la tercera medalla en aquests jocs, després de l'or als 400 estils i la plata als 400 lliures. Més tard, a 9:15, final dels 200 esquena masculins, i nadarà el mallorquí Hugo González. Encara més tard, quan faltin 4 minuts per 10:15, final femenina dels 200 braça. I a 10:00, relleus, el 4x200 lliures femenins, en què les australianes Amari Arne Titmus són les claríssimes favorites.
I en l'agenda esportiva d'esta vesprada hi ha una cita en roig. I no és altra que la final femenina del concurs complet de gimnàstica artística. Ahir el jove japonès Shinosuke Oka es va proclamar campió olímpic en una final que no se va decidir fins a l'últim exercici, literal. Ui, la cosa me pensa que no serà tan emocionant en la lluita per l'or, però David, sí que ho pot ser per saber qui completarà el podi amb Simone Biles.
Exacte, perquè a Biles ja li podem assignar l'or d'entrada, ja que menja a part, i més aquí a París, que no hi són les gimnastes russes. Ni tan sols la brasilera Rebeca Andrade està en condicions de fer ombra a Biles en el concurs complet, segurament el més important perquè defineix la gimnasta perfecta. La plata i el bronze serà molt disputat, com deies, no només amb Andrade, sinó també amb l'altra americana, Suni Salí, l'italiana Alice D'Amato, i fins i tot també podem col·locar les travesses l'algeriana Nemur. Avui és la segona parada del que Biles ha batejat com el circuit de la redempció després dels seus problemes de salut mental a Tòquio. Avui el Biles busca el seu segon or a París, el que seria el seu 6è or olímpic i 9ª medalla en uns jocs. Un llegat que ella mateixa valora mirant al passat i de qui ha après, però també en el que deixarà a les futures gimnastes.
He après de molta gent fantàstica. La meva primera mentora va ser Kyla Ross i després Eli Raymond, així que va ser molt emocionant compartir equip amb les meves ídols. Vaig veure el que feien i ara intento ajudar les noies més joves tant com puc. Si puc ser la vostra veu o puc escoltar-vos, això és el que faré, perquè crec que també es tradueix això fora del gimnàs. No crec que tingui un pes sobre les meves espatlles per ser un model a seguir o qualsevol cosa així, però si necessiteu alguna cosa, no importa el que sigui, sóc aquí, us ajudaré.
I'll help you guys.
A un quart de set, la final a París-Bercy amb entrades esgotades i el COI vigilant la revenda que ja va funcionar a la final d'equips.
I després de la publicitat...
Dòmbic, amb la cama esquerra. L'àrbitre diu que ja es pot xular. Dòmbic cap a la pilota, xuta Dòmbic. Gol! Gol, gol, gol!
Este és l'últim gol d'Artem Dòmbic amb el Girona. L'ucraïnès deixa l'equip i ja ha arribat a Roma. De seguida, us ho expliquem tot.
Catalunya migdia.
Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball, el nou esport de moda. Sabies que Shooter fabrica artesanalment amb materials europeus? I que Shooter és l'única que t'ofereix 10 dies de prova gratuïta i fins a 4 anys de garantia. Ah, i ens trobaràs a shooterpaddle.com.
Soc l'Eva Soriano.
Soc en Francesc Garriga.
Soc en Marc Ribas.
Soc en Peyu. I volem passar l'estiu amb tu.
I volem passar l'estiu amb tu.
Viu un estiu que val per 3 a 3CAT. Catalunya Ràdio, TV3 i la plataforma 3CAT.
En aquest estiu que val per 3.
Catalunya migdia.
I és que avui el Girona ha presentat un altre dels nous fitxatges de la temporada, el defensa Alessandro Francesc, però la notícia d'Eduard Solà la tenim a Roma, perquè ja ha aterrat allí Artem Dòmbic.
Sí, un cop tancat el seu traspàs a la Roma, Dòmbic s'ha acomiadat aquest matí dels seus companys al Girona i ha agafat un vol privat que l'ha portat a Roma, on ha aterrat al migdia i on ja l'estaven esperant alguns aficionats. A les pròximes hores s'hauria de fer oficial el seu fitxatge per la Roma. El traspàs entre fixes, variables i complements estarà al voltant dels 40 milions d'euros. Com que el Girona té el 80% dels drets, n'ingressarà uns 32 milions. Mentrestant, el Girona ha presentat avui Alejandro Francesc, com deies, Marta, el defensa que avui fa precisament 22 anys i que ja ha participat als dos últims amistosos de l'equip de Michel.
Y me pide pues sobre todo la presencia con balón, que esté tranquilo, que al final el juego del Girona pues es sobre todo pues eso, no acosar al rival con balón. Y bueno, la verdad que son características que me gustan y bueno, pues poco a poco nos iremos conociendo más.
Amb la veu de Dòmbic, el Girona ja ha perdut 5 dels jugadors importants de la temporada passada.
I l'Espanyol ahir va guanyar 1-0 a l'OSC en un nou amistós de pretemporada amb un gol de Pere Milla i el Barça segueix la gira nord-americana. Ara s'han traslladat a Nàpolis, on no jugarà cap partit, però on Ramon Salmurri sí que els esperen, ja és la tònica d'estos dies de pretemporada, dies intensos d'entrenament.
Sí, sí, amb dobles sessions a les ordres de Hansi Flick. Avui s'espera l'arribada de Jules Koundé al grup i és una setmana, com dius, intensa d'entrenaments. Avui, demà, sessions dobles d'entrenament, treball físic al matí i treball tècnico-tàctic a la tarda. Tot perquè el dissabte l'equip viatja directament cap a Nova Jersey o a jugar el clàssic contra el Real Madrid al MetLife Stadium, on, per cert, ja hi ha anunciat sold out, és a dir, ple absolut. I, paral·lelament, l'estructura esportiva continua perfilant el fitxatge de Dani Olmo. Cada vegada més a prop, el Barça es va acostant a les pretensions del Leipzig, que recordem demana 60 milions d'euros.
I el Barça fa dies ja que està en pretemporada, en canvi el femení just la comença avui.
Sí, el conjunt femení comença avui mateix aquesta pretemporada, on tindrà una gira americana. És la primera vegada que l'equip femení fa una gira per Estats Units i és la primera vegada que aquesta gira deixa diners a la caixa. 1 milió d'euros cobrarà l'equip femení per aquesta gira nord-americana. Recordem que, a més, explicàvem ahir al Tot Costa que el Barça té una proposta de l'Aràbia Saudita per desenvolupar el futbol femení al país àrab. Una proposta econòmica molt important que el Barça està acabant d'estudiar i de perfilar.
Doncs tot això pel que fa al futbol, tenim més coses. A MotoGP, Yamaha ha anunciat la renovació d'Àlex Rins per 2 temporades, la 25 i la 26, per acompanyar l'excampió del món Fabio Quartararo. I encara també vos expliquem que el Jaiopos Lleida segueix preparant la temporada del retorn a l'ACB amb una renovació important, la del nord-americà Kenny Hansbrook. Té 37 anys, en fa 38 ara a l'agost i serà una peça fonamental per al Lleida la pròxima temporada. Tenim tota l'atenció en París, més concretament en Marsella, perquè s'està disputant disputant la Medal Race amb opció de medalla catalana i allà ho estava seguint tot l'Ernest Macià. Mos dones bones notícies, Ernest? Ernest Macià està seguint aquesta regata de la Medal Race. Tenim bones notícies?
Sí, de moment sí, Marta. La veritat és que ara mateix es manté aquesta medalla d'or, a més en primera posició i reforçada, perquè els rivals directes estan quedant enrere, de manera que jo crec que podem ser optimistes en aquest quart d'hora que queda.
Doncs són fantàstiques notícies. Només queden 15 minuts, per tant, ben atents a l'antena de Catalunya Ràdio, Catalunya Informació i, sobretot, al Tot Costa, on ampliarem a l'espera de que arribi la primera medalla catalana en estos Jocs de París.